Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Pere Joventí Balcells. En marxa el debat de política general al Parlament. Aragonès és al faristol donant compte de l'acció del seu govern. És el primer discurs d'Aragonès com a president en un debat de política general, una sessió important al Parlament de Catalunya perquè arrenca el curs polític. El president és en aquests moments explicant les prioritats del seu executiu. Pere Aragonès està centrant el seu discurs en com abordar l'actual conflicte amb l'Estat i també en com combatre les desigualtats que la pandèmia ha agreujat.
I és evident que la pandèmia de la Covid-19 ha agreujat les desigualtats socials. La nostra responsabilitat és combatre aquestes desigualtats perquè ningú no quedi enrere en aquest camí cap a la recuperació econòmica, treballar per ajudar els sectors més afectats per la pandèmia i alhora transformar el model productiu de Catalunya.
Aragonès ha explicat que vol transformar Catalunya en 4 àmbits: social, verda, feminista i democràtica. També ha recordat el seu compromís per culminar la independència de Catalunya com la millor eina de progrés social. El president de la Generalitat intervindrà aquest dimarts a la tarda, com ho està fent ara mateix, i també dimecres serà el torn dels debats dels grups polítics. Perdonin. Abans del debat, de l'inici del debat, el Parlament havia preparat una rebuda institucional per al president Torra, que fa any i mig que el Tribunal Suprem va ratificar la seva inhabilitació per no haver retirat les pancartes penjades a la Generalitat durant la campanya electoral. El Consell de Ministres aprova la pujada del salari mínim interprofessional a fins a 965 euros bruts en 14 pagues. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha marcat aquest acord en un context de recuperació social justa. Díaz s'ha conjurat a acabar la legislatura complint amb la Carta Social Europea amb un salari mínim que rondaria els 1.050 euros. I el Servei Català de Salut, CatSalut, calcula que la pandèmia s'han diagnosticat un 30% menys de malalties. En una entrevista a la CN, la directora de CatSalut, Gemma Caigrinkel, afirma que són conscients que de les categories principals de diagnòstics, com poden ser el cor, el pulmó, neoplàsties o diabetes, s'han aflorat un 30% menys. El gran repte, diu, del sistema sanitari ara és recuperar l'activitat assistencial que no s'ha pogut fer en l'últim any i mig a causa de la pandèmia, i l'infradiagnòstic, d'entre altres malalties, és una de les principals esvorancs en aquests moments. I moció de censura a Cambrils: Oliver Klein ja ha fet fora Camí Mendoza a l'alcaldia. El fins ara soci de l'alcaldessa de Cambrils s'ha aliat amb l'oposició en bloc per fer fora la Republicana. Sumaran Partit Popular, Ciutadans i Socialistes un acord per esgotar la legislatura municipal. Les confrontacions en el si del govern de la ciutat eren constants i han acabat en trencadissa. I els ajuntaments de Vilanova i la Geltrú, Cubelles i Calafell s'han aliat per demanar conjuntament a Endesa que enderroqui tota la drassana de l'antiga central tèrmica de Foix. Els 3 municipis asseguren que això permetria treure la sorra que ara hi ha acumulada al port per redistribuir-la a totes les platges de la zona, on calculen que l'espai es podria ampliar entre 30 i 40 metres. I ara els esports amb Pau Massip.
Aquesta tarda el Freiking Granollers juga un partit decisiu per estar a la propera fase de grups de la Champions d'handbol. Els vallesans confien que els bons resultats d'aquest inici de Lliga, amb 2 victòries en 2 partits, els donin confiança per remuntar el que deten. El 36-33 del partit d'anada és un resultat que pot fer que el Granollers en tingui prou de guanyar per 3 gols, sempre que els suïssos no en facin més de 32. Fa 2 temporades que el Freiking Granollers no juga una fase de grups a Europa. El partit es disputa a 8:45 del vespre. I en futbol, el Barça ja té la llista de convocats per jugar el seu partit de la Champions demà contra el Benfica a Lisboa. Un dels noms destacats és Pedri, que torna a les ordres de Koeman després d'haver-se recuperat de la lesió que es va fer al partit contra el Bayern de Múnich en el primer enfrontament d'aquesta fase de grups. L'entrenador holandès creu que el de demà no és un partit decisiu, només és el segon partit de la primera fase, ha dit. I a més, sense donar massa pistes de quin 11 titular alinearà, demà Koeman ha demanat paciència cap al jove Ansu Fati.
El jugador falta mucho, como hemos hablado otro día. Ha estado 10 meses fuera de terreno de juego, ha entrenado un par de semanas con el equipo, ha jugado solo 15 minutos y ya está.
Eren declaracions a la roda de premsa prèvia al partit de la Champions. I en bàsquet, Ricky Rubio ha parlat aquesta matinada abans de l'inici de pretemporada del seu nou equip, els Cleveland Cavaliers. El base català encara la seva 12a temporada a l'NBA amb les millors condicions de la seva carrera. Així ho ha explicat ell mateix.
Con ganas de empezar y saber el rol. Al final, hasta que esto no empiece, va a tomar su tiempo. Me siento muy bien, físicamente creo que estoy siguiendo el plan adecuado para estar en mi mejor momento y esperemos rendir al mismo nivel.
Els Cavaliers jugaran el primer partit de pretemporada el 6 d'octubre a la pista dels Chicago Bulls. La fase regular de l'NBA la començaran el dia 21 contra els Memphis Grizzlies.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora amb el punt i seguit de Diana Silva. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé, d'Antoni Marín.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Tot anirà bé. A Ràdio Estel, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Són les 5 i 6 minuts. Avui hem assistit a diferents pronunciaments que tenen tots en el retrovisor el problema que tenim a les nits a la ciutat de Barcelona amb els botellots. No? Hem vist com el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha dit que si no es compleix la normativa de vendre alcohol més enllà d'una hora determinada o de vendre als joves, aquelles botigues poden estar tancades. Estem veient com la Conselleria Interior mostra la intenció d'avançar el que seria la reapertura de les discoteques una setmana abans del que estava previst. S'està parlant del passaport Covid, en definitiva. Hi ha molta intenció de que, efectivament, acabem amb els problemes de violència que hem tingut aquests dies, a les nits de divendres i dissabte. Divendres, la persona que tenim a l'altre costat del fil telefònic va passar un moment realment complicat. Vicent Ros, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, sí, la veritat que va ser una situació bastant frustrant i bastant desagradable, que genera certa impotència, la veritat.
El Vicent Ros és el fill del propietari de Confecciones Ros, una botiga de tota la vida, no?, que porta 90 anys, ben bé, no?
Oh, i tant, oh, i tant. Mira, la fundació va ser per part del meu besavi el 20 de febrer de l'any 1926. Uh-huh. I, bueno, al final, pues, som d'aquestes botigues de, que van bueno, al final, que van caracteritzar tot l'eix comercial de Sants Montjuïc, no? Llavors som els resistents que anem quedant.
Clar. Bé, anem quedant i resistint, perquè déu-n'hi-do el que va passar el divendres. Explica'ns una mica, perquè tinc la sensació, Vicent, que tu vas veure, no?
Sí, sí, oi tant, perquè mira, nosaltres, bueno, afortunadament estem tan lligats amb el negoci, no?, que vivim ben a prop, i clar, llavors l'equació era macrobotellón amb sorolls de vidres a les 5 i mitja de la matinada, llavors, clar, un es desperta i amb aquests tipus de sorolls i s'espera el pitjor. Llavors, clar, vam baixar directament i vam veure el que s'estaven produint pues, tot aquest tipus d'assalts amb una violència desenfrenada, no? Llavors, al baixar vam veure que el gruix del mal ja estava fet, que ja estava allà on havien trencat quasi tot el gènere pues, robat, per dir-ho d'una manera. Uh-huh. No? Llavors, ara la feina requeia en interposar-nos entre els assaltants i nosaltres, diguem, perquè no trenquessin res i, clar, al final vam baixar la família, inclús la meva àvia amb 79 anys, intentant defensar el negoci, demanant, per favor, que deixessin de trencar. Perquè al final ja no era trencar per robar, sinó ja era trencar per trencar i fer mal, no?
Ja.
Llavors, clar, va ser una situació bastant complexa.
M'imagino quina mala estona, realment, perquè, clar, estem parlant de casa teva. Estem parlant de que entren a casa teva, en aquest cas un comerç, però a casa teva, i ho estan fent malbé absolutament tot. Quin aspecte tenia aquesta gent, Vicent?
Home, al final sé que és un tema una mica dogmàtic i controvertit, però sí que en aquest cas el tipus d'assaltants eren d'origen estranger, del Nord-Àfrica, i joves, tot eren joves, un perfil de marroquí argelià entre 16 a 20 anys, i bueno, aquest tipus de perfil, no? Llavors, clar que lògicament penso que hi ha gent dolenta tot arreu i tal, però en aquest cas el perfil predominant era aquest.
Ja. Què us han dit les assegurances? Us cobriran tot això o què?
Sí, 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 en principi l'assegurança cobrirà, aviam, amb matisos, no?, perquè estem fent la declaració de danys, i bueno, pues en principi cobriran quasi la totalitat dels danys.
Molt bé. Em sap greu, realment, passar per aquestes experiències és complicat i és una manera d'obrir aquest temps de ràdio ara mateix molt, molt interessant, no?, perquè efectivament estem veient, més enllà del que és un titular, les conseqüències directes d'aquest tipus de violència a la que estem fent referència en els darrers dies. Vicent, t'agraïm molt que hagis estat avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies,
Moltíssimes gràcies. I rei, si em permets 10 segons,
i tant,
m'agradaria dir que com a ciutadà de Barcelona sí que ja fa pues, uns anys que estic tenint la percepció d'una inseguretat creixent i com a barceloní doncs és un tema que em preocupa i bueno, almenys aquest debat s'està posant sobre la taula i considero que dintre del mal doncs és positiu no tractar aquest tema i ja està.
Perfecte, doncs anem a parlar directament aquí al programa. Gràcies, Vicenç, molt amable. Bona tarda.
Moltíssimes gràcies, igualment, bona tarda.
Les 5 i 10 minuts, com a barceloní, deia el Vicenç, aquest és un tema que en els darrers temps ha anat a més i parlava Enrique de que efectivament la seva sensació d'inseguretat s'ha incrementat no a les últimes setmanes, sinó als darrers temps.
Ciertamente, Toni, si recuerdas, muchas veces ya desde hace años en Antena hemos hablado de esta cuestión del tema de la seguridad ciudadana, ya con el tema del atentado terrorista en las Ramblas, ya con el tema de la inseguridad hace 2 o 3 años en la zona del Raval, etcétera. Y básicamente lo que nos estamos encontrando y estamos viendo en que está habiendo el problema, pero no estamos viendo nadie que está moviendo ningún tipo de solución. Y uno de los problemas más graves que tiene esta cuestión es que los cambios en el tema de seguridad ciudadana son lentísimos, porque se han de cambiar factores muy complicados. Pongamos más policía, ¿no? Más policía para tener más control de las calles. Los policías no se hacen en 5 minutos. Los policías tienen que hacerse una selección, una promoción, unos estudios, un año en la academia de policía, es decir, ya que cojan experiencia, es decir, las soluciones no son rápidas. Después hay otros factores que podemos hablar después de cuáles son los factores que están detrás del problema, pero también cambiar factores sociales también cuesta. Yo, en mi opinión, hay una cosa que está pasando que es una cosa normal, que es la sociedad evoluciona y está cambiando, y las soluciones de antes ya no funcionan con los problemas del futuro. El problema de la insatisfacción, por ejemplo, en este momento de los jóvenes. Jóvenes que han pasado 3 crisis. Una crisis económica o sus padres. No, la crisis económica inmobiliaria. 2, la crisis de la independencia, de la política, la tensión que ha creado el tema de la independencia, que ha colocado un montón de problemas en las calles. Y 3, ahora una crisis pandémica, en que han estado 1 año y medio sin salir de casa. Y entonces, no tienen dinero. Han cambiado las tendencias y yo, en mi opinión, no son personas de ir a los bares. Por ejemplo, esta solución que decía el tema de la Generalitat, haremos las discotecas. Había un montón de personas en el tema del botellón, en la violencia, que tenían 15 años. Estas personas hacen botellón y no se van a gastar dinero en los bares, pero también porque ya su moda no es ir a los bares o discotecas, ya es hacer otra cosa, con lo cual...
Sí, lo que pasa es que es diferente manejar toda una multitud, seguramente, que nadie puede ir a la discoteca, que sacar ahí unos miles de personas y trabajar con los que queden. No sé, me imagino, ¿eh?
Sí, claro, no, de acuerdo que va a minimizar, no hay duda que claro. Atomizará. Yo no digo que no atomizará, pero es que tenemos más factores, que es que, por otro lado... Salió un señor en la televisión que fue presidente de la Generalitat, se levantó un día por la mañana y dijo, desobedezcan las leyes. No me meto si era legítimo o no legítimo, solamente me meto en la frase, literal, desobedezcan las leyes. Y después nació un mantra en las calles, que era, los carrés son nuestras. Bien, sumamos todo esto y los jóvenes han dicho, ok, somos obedientes, vamos a hacer esto. Pero ¿qué ocurre? Que ahora el problema se ha descontrolado en otra dirección, que no era en el tema político, sino que está descontrolado la dirección del tema de la seguridad ciudadana. Después hay otro factor que yo creo que también es interesante, que es que Barcelona, históricamente, es que ya desde la Semana Trágica, la quemamos cada cierto tiempo, y parece que es como una tradición todo este tema. Pero ha quedado el estigma de ciudad sin ley, de que los jóvenes tienen la erótica del poder de tomar la calle, y la calle es nuestra, y entonces comenzar el combate contra las policías. Las policías tienen problemas de que sus políticos les dicen, por un lado, no actúa por motivos políticos, y también, y tanto los Mossos como la Guardia Nacional del Ayuntamiento. Uh-huh. Con lo cual, sumamos todo esto, colocamos en un cóctel, le mezclamos también que en el alboroto, en medio del follón, hay unos que hacen botellón perfectamente, pero también hay un grupito que son delincuentes y criminales. Son los menos, pero vienen, aprovechan la situación para hacer 2 cosas. El vandalismo en las tiendas y también, por otro lado, el tema de asaltar a los otros jóvenes. 11 apuñalamientos, robos, 2 o 3 agresiones sexuales. Es que es una barbaridad. E intentan quemar después el Palacio de Congresos, ¿no?
L'Enrique de Madrid Ávila, com saben, és professor de seguretat a la Universitat de Barcelona, és expert en seguretat, detectiu privat, en fi, que és una persona que controla, sempre té en el seu punt de mira, efectivament, el que és també la sociologia de la seguretat, veritat. Volem afegir a la conversa una persona que també en sap molt d'aquestes qüestions, és Imma Armadans. Bona tarda, Imma, què tal?
Hola, bona tarda.
L'Imma Armadans és psicòloga social, directora del màster de mediació de conflictes a la Universitat de Barcelona. Quan vostè veu les imatges d'aquesta violència que estem tenint als carrers de Barcelona, nits de macrobotellot, no sé quina lectura en fa d'aquesta situació.
No, a veure, em produeix molta, molta tristesa perquè inclús penso que, a veure, no es tracta de criminalitzar ni responsabilitzar únicament els joves, perquè de joves n'hi han de molt bons. El que passa és que en aquests moments el perill que hi ha és que es pugui normalitzar aquesta situació i que els nostres joves estan en aquests moments socialitzant amb una pràctica d'oci que no és bona per ells. És un oci nociu que els perjudica, perquè després, doncs, bueno, les conseqüències, doncs, que ara fa un moment també escoltava el senyor de la seguretat que parlava i el senyor que li ha produït danys al negoci, això no se'n pot sentir orgullós ningú, ni la ciutat, ni els polítics, ni tampoc els propis joves. Segur que si els preguntéssim amb ells no els hi agradaria, perquè a més és una imatge que s'està donant arreu del món que no ens portarà cap benefici, no?
Clar. Fixin-se que aquest és un tema que té moltes aristes, que es pot agafar des de molts llocs diferents, no? Avui a la primera del programa, a la tertúlia, nosaltres fem una secció que els dic de veritat que cada vegada m'agrada més, perquè ens porta una mica la impressió del carrer sobre els grans assumptes. No tant el tractament que nosaltres fem als mitjans de comunicació, sinó com la gent en parla sobre aquests grans assumptes. I avui està amb nosaltres un senyor que és taxista i que ens explicava que havia tingut una conversa molt interessant amb algú que deia, home, aquí del que s'ha de parlar és d'una altra cosa, que és que veiem a molts nanos d'entre 13 i 15 anys que estan fent comes etílics al carrer en aquests moments. Era el comentari d'aquest senyor, jo no sé estadísticament què representen aquests nois al carrer, però sí és veritat que si estem parlant a la línia del que deia l'Enrique fa una estona, no?, de que amb la finalització del botellot potser acabaran els problemes, ens hem d'adonar que hi ha molts d'aquests nanos que no poden anar a una discoteca i que tampoc entenem massa bé... Bueno, no ho sé, eh? Jo amb aquestes coses sempre em fa una mica de por. Però què fa un nano de 13 anys amb borratxo total a la nit a Barcelona? No ho sé, Enrique, ¿quieres decir algo?
No, simplemente completamente de acuerdo contigo. Es decir, menores de 13 años con bajo el efecto del alcohol, pues claro, son muy débiles y entonces pueden hacer cualquier tipo de actividad o de cosa. Sí que haría un matiz, que es, claro... Hay una cuestión de que estoy escuchando que no, tenemos cuidado, no estigmaticemos el botellón y tal y cual. Yo no estigmatizo el botellón. Yo estigmatizo la concentración de masas incontrolada, que es diferente. Fijaros que hay otro factor muy importante en lo que ha ocurrido en la Merced, que es, sin un líder claro, o sea, no hay una convocatoria de 40.000 personas, pero de forma espontánea se juntan grupos de botellón juntos de 40.000 personas. Esto es el efecto del Internet. Esto es un problema que antes no teníamos y que ha nacido nuevo. Y crea una masa que en ocasiones es incontrolada, como evidentemente básicamente hemos visto. Entonces, este es un problema nuevo que necesita un tipo de soluciones nuevas, que ya no nos sirve lo que hacíamos antes, ¿no? De que, de vallar una zona de la ciudad para que no entren los... Porque se van a ir a otra parte. Este es un poco el razonamiento que yo veo aquí.
¿Y Mike Lissembla?
A veure, igual el que necessitem és un... O sigui, que els joves amb aquestes edats tenen unes necessitats, han de divertir-se i llavors han de també tenir aquests moments de descontrol. Però aquest descontrol ha de ser civilitzat. Completament d'acord amb aquest senyor, aquestes masses i aquestes aglomeracions porten, doncs, el que estem veient. O sigui, els joves, en aquestes edats... són molt influenciables. I només que n'hi hagi una minoria que tingui la capacitat d'arrossegar aquests joves, perquè normalment els fenòmens de masses es mouen bàsicament per les emocions. I les emocions és el contrari del seny i de la raó. Llavors, aleshores, els grups, aquests grups massius, doncs la gent es comporten sense tenir consciència del que estan fent en aquells moments. A més, si a sobre hi barregem, que això és un fet que es constata cada dia, que no solament prenen alcohol i beuen, sinó que a més també se'ls barregen consum de substàncies. Llavors això és altament perillós i les conseqüències poden ser impredecibles, bueno, que no es poden preveure, no? I bueno, com també deia aquest senyor, esperen seguretat, no? Evidentment, hi ha tots ho sabem, no? Grups, minories de gent que realment, perquè té una frustració acumulada pels motius moltíssims que n'hi ha, que es posen en aquests grups, i que van a lo que van, no? Que van a provocar destrucció. Llavors, a lo millor, l'àmplia majoria, que són els joves, que simplement la motivació era poder divertir-se, perquè, clar, és que, a més a més, a veure, hem de tenir en compte que hem estat a una pandèmia, just els hi ha agafat en el moment vital en què el jove ha de sortir a divertir-se, necessita, doncs, ser legitimat pel seu grup de referència, socialitzar-se amb una sèrie de valors dels grups, que en aquestes edats el grup és molt important, i aleshores si el jove està en el grup i el que el líder doncs fa uns comportaments, doncs n'hi ha nosaltres que seguiran, perquè és el que toca evolutivament parlant, no? I aquest és bàsicament el com jo ho veig, no? Vull dir que el que s'hauria de buscar és s'hauríem de començar a pensar en alternatives d'oci que fossin realment saludables i que, a més a més, donéssim el protagonisme als joves i que poguessin satisfer aquestes necessitats. Perquè, si no les satisfan d'aquesta manera, les satisfaran d'una altra manera, i no sé què serà pitjor, no?
I que fossin atractives, vull dir, aquestes alternatives d'oci, no? Perquè m'imagino que, clar, el que hem d'aconseguir és que un nano de 15 a 16 anys vegi més atractiu anar-se'n a fer aquesta alternativa, que no sabem ben bé quina és, que no pas doncs el que està fent avui, que per ell és divertir-se, o per ella, que no estem dient, no li posem sexe a aquest tipus de qüestions. Sí que hi ha una cosa que a mi m'ha creat l'atenció a mi una de les coses que m'agraden de l'Enrique de Madrid Ávila és que sempre quan exposa un tema aporta punts de vista amb els que pots estar d'acord o no, però que són nous. I a mi m'ha cridat molt l'atenció aquesta cosa que deia que tot això efectivament venia d'un moment de tres crisis diferents, una de les quals venia molt provocada per la situació política que hem tingut a Catalunya, sense anar ni en una banda ni l'altra, que no estem parlant d'això ni fer bons a uns ni dolents als altres, sinó simplement d'un enfrontament que hi ha hagut social clar, en el que hem vist efectivament gent d'una banda i gent de l'altra, i que hem entès que hi ha una certa rebel·lia que ha estat ben vista des del punt de vista institucional. Jo no sé si una mica d'això pot haver contagiat aquesta història, com d'alguna manera comentava l'Enrique fa una estona. Què li sembla, Imma?
Pot ser, perquè s'ha promocionat més la qüestió identitària, la qüestió de la llibertat individual, que no tant empatitzar amb el bé comú, amb allò que és de tots, no? Que no és de ningú en especial, ni de grups determinats, no? Llavors, clar, a l'haver donat aquest missatge, això pot haver transmès aquesta sèrie de valors, no? Doncs el moment en què estan els joves és el moment que tots coneixem, perquè tots hem sigut joves, no? Que per madurar i socialitzar-te, doncs has de desafiar les autoritats per crear la teva pròpia identitat. O sigui, això forma part de l'evolució humana, no? Per tant, doncs clar, han coincidit, jo penso que han coincidit diversos factors, i tots aquests factors han sumat i ha donat lloc doncs, a aquesta resposta, no? que ha sigut visible, perquè... Mm-hmm. Perquè, aviam, sempre hem de tenir en compte, jo que em dedico als conflictes, jo sempre dic, no?, hi ha el que es veu i llavors hi ha el que no es veu, Llavors hi ha el que hi ha al darrere, perquè jo penso que si hem d'anar cap a buscar solucions, també hauríem de comptar amb els joves, doncs, parlar amb ells i tenir-los en compte perquè ells també puguin participar amb les solucions.
La meva pregunta, bé, l'Enrique vol intervenir abans que jo faci una pregunta, però és que no puc evitar-ho. La meva pregunta és si els nois amb els que podrem parlar seran, o les noies, seran els mateixos que els que després estan al darrere de tots aquests aldarulls dels que estem parlant, Però és simplement un apunt. Enrique, què queries dir?
Simplement... A veure, o sigui, potser no seran els mateixos... Sempre en una situació com aquesta hi ha els protagonistes que són més directes, els que han fet en primer lloc un acte vandàlic, uh-huh. Però després hi ha els espectadors que han estat allà apoyant i donant suport o simplement observant. Llavors, en principi, jo penso que s'ha de diferenciar, no? Que tots són, d'alguna manera, formant part d'un grup social que són els joves, i bueno, i de joves no, pues no n'hi han de molts tipus, no? Clar. Llavors, pues s'hauria bé de... A veure, jo he parlat amb molts joves i et diuen, molts d'aquests joves que potser participen en festes i estan preocupats perquè no els agrada llavors el dia següent veure les imatges que es projecten als mitjans, no?, de com s'ha deixat, com s'ha quedat Barcelona, les destrosses que s'han fet. En aquell moment, els joves que estaven participant de la festa no tenien consciència de que estaven participant en una festa, perquè el fenomen grupal i les aglomeracions té això, o no sé, o no ens en recordem, per exemple, quan ha guanyat el Barça determinades festes que s'han fet que també han arribat a ocasionar actes vandàlics.
Cert, Enrique, sí.
Sí, a mí una cosa que me ha interesado mucho, que está relacionado con la cuestión, porque yo decía antes, bien, políticamente a lo mejor han querido instrumentalizar a los jóvenes por la cuestión de la política, ¿vale? Para que saliera a la calle y hacer revuelta. Pero el problema es que, teóricamente, estaban diseñando que se uniesen por la idea política los jóvenes para ir contra un contrario, contra una amenaza. ¿Qué ha ocurrido? Un dato interesantísimo. Albert Batlle decía el otro día, de los detenidos dentro del Palacio de...
El regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona.
Efectivamente. Decía Albert Batlle, de las personas detenidas dentro del Palacio de Congresos, no se conocían entre ellos ninguna. Porque básicamente la idea de la pregunta es, bueno, ¿es un grupo organizado? ¿Han quedado por internet y alguien, un líder, los ha convocado para ir a robar y quemar? No. Lo que les está uniendo ya no es la política, es la violencia. Con lo cual se ha descontrolado un poquito el tema, pero lo interesante es básicamente que las personas entre ellas no se conocían absolutamente de nada.
Déu-n'hi-do, eh? Bé, és interessant veure què passarà. Jo no sé com hem d'anar posant el punt final. Jo no sé si les solucions que avui s'estan intentant posar al damunt la taula... Avui tenim dues coses. Una, la reapertura de les discoteques abans del que es preveia. L'altra és aquesta prohibició de vendre alcohol a la... Bé, que ja existeix, però el compliment de la prohibició sota l'amenaça de tancar definitivament els comerços. I Marmadans pot ser una solució, això?
No ho sé, s'ha de veure, s'ha de provar. No ho sabem com poden respondre els joves, no? No ho sabem. Una cosa que m'ha interessat molt del que comentava abans aquest senyor, que deia que les persones no es coneixien entre elles,
sí.
Això és molt perillós, perquè això vol dir que es dilueix completament la responsabilitat individual.
Yeah.
O sigui, que hi ha alguna cosa que està per sobre de cadascú que es transforma en violència, i això és no tens el control aleshores i el protagonisme de tu decidir, no?, sobre el que fas.
O sigui, que d'alguna manera l'anonimat dilueix la responsabilitat.
Totalment. Això és el que sol passar en els fenòmens aquests de masses, eh? Que aleshores són les turbes i bueno, la gent en aquell moment s'ha de deixar arrossegar per una emoció. Jo no estic tan d'acord en que el que els uneixi és la violència. Eh? Jo penso que la violència és la part visible. Darrere de la violència hi pot haver frustració, hi pot haver insatisfacció, necessitats, no?, que s'han de veure. A veure, en aquests moments tenim joves que no tenen feina i que no s'han d'aixecar el dia després.
Sí, però, Imma, perdoni, ho dic perquè hem parlat d'aquest tema a la primera tertúlia del programa, és a dir, només començar, i clar, hi ha hagut un dels contertulians que ha dit una cosa que a mi m'ha semblat molt interessant. Això passa a Barcelona, però també hi ha joves que responen exactament a aquest mateix patró a Girona, a Lleida, d'altres ciutats, on no s'estan produint aquest tipus d'aldarulls.
Bueno, pues hauria de veure quines són les diferències, mm-hmm, per què no s'estan produint aquest tipus d'aldarulls.
Sí, sí, digue, Enrique.
Efecto llamada en Barcelona, porque de los detenidos en Barcelona venían de fuera de Barcelona muchísimos de ellos, de los violentos.
Es que això té pinta d'efectivament aquesta cosa, no?
El efecto llamada de Barcelona, ciudad sin ley. Y es ahí donde hay unos problemas que vienen de hace lejos.
En tot cas, els agraeixo molt als dos que ens hagin ajudat a veure aquest assumpte des de perspectives diferents i molt interessants, francament, les que hem tingut ocasió de compartir ara mateix. I Marmadans, moltíssimes gràcies, molt amable.
A vosaltres.
Gracias, buena tarde. Enrique, tengo la sensación de que nos va a tocar hablar de esto más veces.
Seguro, porque la pregunta es, si no se interviene, el problema está sin control en este momento. Es un avión que hace Mayday.
Déu meu, quina situació. En fi, Enrique, gràcies.
Un gran placer.
Uns segons no, de fet són 6:15. Fem un cop d'ull al discurs del president de la Generalitat, que continua ara mateix parlant de clima en aquests moments, però ha fet interessants anuncis fins ara Pere Aragonès en aquest debat de política general que està seguint molt atentament la nostra companya Judit Caselles. Judit, què tal? Com va la cosa?
Què tal? Bona tarda. Doncs sí, després de fer una defensa fèrrima del referèndum d'independència, Pere Aragonès ha llançat un missatge clar cap al seu soci de govern, cap a Junts per Catalunya, per asseure's a la taula de diàleg, que els ha demanat acumular forces, no posar traves i reforçar des de dins aquesta eina de negociació amb l'Estat. Considera que no es pot desaprofitar aquesta oportunitat perquè és històrica, perquè no hi ha cap altra manera d'acabar amb la repressió que diu que exerceix l'Estat i perquè assegura que és l'única estratègia guanyadora. Per això Aragonès diu que el seu govern avançarà per fer efectiu l'acord nacional per l'amnistia i l'autodeterminació. Com bé dius, ara està parlant sobre el clima i abans també ho ha fet sobre la gratuïtat de l'educació dels 0 als 3 anys en concret. Començarà, diu, l'any que ve per al P2, per l'últim any d'aquest curs escolar.
Doncs és un anunci magnífic, realment, del que parlarem amb calma i de tota la resta d'assumptes també, perquè, lògicament, com no pot ser d'una altra manera, la compareixença del president de la Generalitat deixa al seu darrere tot un seguit de titulars que mereixen ser comentats. Judit Caselles, et seguim després a les 6 de la tarda. Moltes gràcies.
Perfecte, fins d'aquí
una estona.
Adéu, adéu.
Ara passa 6:45. Tornem en uns instants amb les nostres dietes.
Ràdio Estel. Un i seguit. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, t'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix a tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Siempre buscamos poner a punto las defensas de nuestros pequeños. Yo a los míos les doy cada mañana un vial bebible de Protect Junior, que contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Y les encanta su sabor a frutas del bosque. Protect Junior, de Laboratorios Marnis, es el suplemento que pone a punto las defensas de niños y adolescentes. Pide Protect Junior en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs. A Radio Estel, tot anirà bé.
Ara passen 3 minuts de 6:45. Entreu a l'estudi i jo sóc feliç. Us ho dic de debò, eh? M'agrada molt. Hola, Àngels.
Hola, què tal? Com nosaltres també, eh?
També, eh?
Estem aquí com si estiguéssim al pati.
Només entrar ha dit, ai, no sé què ha fet, que diu, ja estic com si estigués a casa teva.
Exacte.
Estàs sí. A casa teva.
Gràcies, moltes gràcies.
Anna, com a la vida?
Molt bé, és que ens tracteu molt bé. I llavors estem molt bé aquí.
Només us podem tractar com us mereixeu.
No, gràcies.
Sabem, si és que és així. Escolta'm, avui tenim moltes coses al damunt la taula. Ha anat bé la setmana?
Sí.
Sí? Sí. Ho heu portat bé?
Sí.
Sí? Heu mirat les notícies?
Sí.
Sí, per què m'ho dieu amb aquest to?
Home, perquè hi ha allò del volcà, ara parlàvem aquí fora, allò del volcà és molt trist, molt trist. Ara, si tu, diguéssim, tens un quart d'hora per portar-te tot de casa teva, què t'enduries? Ara ho parlàvem.
Jo, les fotos...
Tothom fa...
Clar, els records. Deixa'm dir-te que això, clar, amb les noves tecnologies cada vegada serà més fàcil, perquè com les tenim ja en el núvol...
Bueno, però llavors què t'has d'endur l'ordinador?
No, perquè ho tens al núvol. Saps el que és el núvol o no? Sí. No, no, anem
ara
a pams.
Ara ja m'has matat.
Clar, sí, és que sí. No, és que ara ja... Tu guardes una cosa i ja la foto no es guarda a l'ordinador. Això era abans.
És el limbo, aquello.
En el limbo. No? Sí, és una mena de limbo, que no sabem ben bé on comença o on acaba. Tu saps això del núvol?
Sí, sí, pel meu marit, sí. I em fa molta ràbia perquè em diu, això ho deus tenir el núvol. I jo dic, jo el núvol no he pujat res. es puja sol.
No, però és veritat que escollir...
És molt difícil.
Veure't obligat a escollir què t'emportes... Tot, no? I a més, les imatges que estem veient aquests dies, no? De com va la lava, l'escena aquella de com cau l'església de Todoque, és brutal, molt aquella molt escena,
Sí, pobra gent.
Ja veus, he vist abans que m'he connectat al 324, però a internet, he vist les imatges d'un dron sobrevolant el volcà.
Sí.
No,
preciosa,
les heu vist?
Preciosa, a veure.
No, s'entén, és que tots tenim aquesta escena.
La imatge és brutal. El que passa que llavors penses en la conseqüència del que està a casa seva, a casa teva, que te l'has fet tu, que el que sigui, i se te l'engulleix.
Ja veus, eh?
La sensació, ho parlàvem amb en Cés avui, la sensació ha de ser d'una impotència brutal, perquè no pots fer res, no dir, no han vingut els bombers, no es pot fer res, només que mirar-t'ho i plorar.
Això és el que dèiem, no? Que pensem, vivim en una societat que estem tan acostumats a controlar-ho tot, a que si... hi ha algú que falla, ens queixem del govern.
Exacte,
no?
Exacte,
i ja està,
qualsevol cosa.
Que quan ni els governs poden fer res, aquí hem tingut ara, no només aquest exemple, el volcà, els terratrèmols, els aiguats, la pròpia Covid.
Sí,
veritat,
sí,
que també
sí.
Tothom ha hagut de reaccionar i tenim la sort de viure en un indret doncs ja on estem vacunats i tota la història. Però és evident que qui marca l'agenda és la natura, no som nosaltres, eh?
Sí, sí, i tant, i tant. I tant.
Escolta'm, no havia vist mai cap mascareta rosa.
Mira, rosa, és que m'agrada molt la rosa.
Però és que porta una mascareta d'aquestes que són, per mi són les més difícils, perquè em costa molt respirar amb aquesta mascareta que és la FP2, aquella...
Sí, la FP2. Tipo cono. Pues jo aquestes mascaretes no les havia portat mai.
Yeah.
Portava mascaretes de roba, que és el que parlàvem l'altre dia a l'Àngels, que vam fer com contraven de mascaretes de roba.
Sí.
Però ara, com que ja pel carrer no em porto, aquesta em dona més la seguretat quan, com que me la poso per estar als interiors.
Clar.
Que vaig més segura pel metro, per estar aquí ara mateix, no vaig més segura. I m'he acostumat i mira, em va bé. Jo tinc el nas una mica més gran, no es veu perquè porto la mascareta. Però
de veritat em fa gràcia que sigui rosa.
Perquè a mi m'agrada molt la rosa.
Però hi ha tots els colors,
Hi ha tots els colors.
No, ja m'imagino que hi ha tots els colors. Ja m'imagino, però rosa, vull dir... És...
Sí,
jo, per mi el color rosa és color de nena. No de dona, de nena. No?
Ui, ara si et sentís la meva filla.
No, no perquè jo ho decideixi. És que...
Bueno, perquè abans era així.
No, i ara. És a dir, és que hi ha nenes... T'ho dic perquè m'ho conec bé, el tema. Hi ha nenes petites que li dius de quin color... Rosa. I volen tot rosa. I després a mi m'és igual, que es posi el color que vulgui i tota la història. Però aquí no em preguntis per què, hi ha moltes nenes a les que els agrada el rosa.
Sí, és veritat, això.
No sé, la meva filla ara et discutiria la sopa d'alls.
No, jo encantat d'equivocar-me, Vull dir que t'asseguro que no m'agraden gens els clitxers.
Perquè el seu argument és que diu que és un estereotip que està fet des de dalt de tot, que no el deixem estar i que les nenes poden anar d'un altre color, no cal que sigui rosa.
Perdona, i tant, si és que jo... No estic dient que jo...
No.
Si és que ja t'ho explicaré en un altre moment. Però no és que jo tingui interès, de cap manera. És que hi ha nenes que no paren de demanar el rosa.
Sí, sí.
I volen rosa, i volen rosa. En fi, no ho sé, eh? En fi, que res.
Bueno, ja et dic, la meva filla busca PLLs per nens que siguin roses. Però, clar, el rosa llavors porta por en pomperos aquí. O sigui, ser farbalans, no? I no vol farbalans, però vol que el nen li pugui posar algú rosa...
Oh, i tant, faltaria
més. Però li
costa,
no en troba.
No en troba coses roses per nens, Escolta'm, avui hem tingut debats molt interessants al programa que m'agradaria saber què penseu. Alguns són més seriosos, els altres són més divertits. I ja tinc un tema avui bonic per vosaltres, que és si us agrada... Aquesta és la pregunta, ja us la llenço ara. Si us agradaria ser youtubers...
Ai, a mi no, tu.
No.
Ens hauríem d'anar a viure a Andorra.
Per als diners.
Sí. Imagina't, ens hauríem d'anar a viure a Andorra i què?
Escolta, en Andorra es viu molt bé, eh?
I tant.
No?
Ella ho sap bé.
Per què ha viscut a Andorra?
No,
la meva filla hi viu.
Ah, molt bé. Veu, doncs escolta'm, encara la tindries... Youtuber, Andorra i amb la filla,
viure a Andorra,
però...
Tu.
Ho tindries fantàstic,
no?
Va, doncs parlem d'això ara. Per què no voleu ser youtubers?
Jo ben bé aquesta professió de youtubers no l'entenc. Yeah. No sé ben bé què fan. Yeah. Què fan? Es graven i després ho pengen al YouTube.
Tal
no?
qual.
I tenen una pila de seguidors.
Tal qual.
I, doncs,
però no, una pila de seguidors és una pila,
una pila de seguidors.
Eh?
No, que això d'Andorra no t'ho dic en broma, que, sí, sí. Que s'estan anant allà i tenen una pasta increïble.
Sí, sí.
No sé. No,
però jo pregunto, que jo tampoc sé massa de què va, eh? Però va. Aquesta gent que té aquesta clientela mirant-los sí. També fa negoci, perquè llavors ens diu, porto el bolígrafo pim-pam-pum, no?
Per exemple, home, si tu tens un milió de seguidors,
sí.
Tens més seguidors que molts programes de televisió. Per exemple, cada vegada que fas una publicació, veus quanta gent avisa aquella publicació. Uh-huh. Amb la qual cosa, imagina't si les marques no estaran interessades en fer regals, a convidar a gent, no ho sé. Hi ha un nano, jo perquè l'he entrevistat, un nano que té més d'un milió de seguidors, com dèiem, i que no paren de convidar-lo a viatjar per tot el món.
Imagino.
Això sí, ensenyant els llocs al que va. Clar, ell està encantat, uns viatges que són brutals. No? Estaria bé?
Sí, sí. Bueno.
T'aixeques al matí, fas un vídeo, mira que bonic estic aquí i tal, i ja està, ja ho tens fet, ja has treballat aquell dia.
Què explicaríem?
A mi em
que
sembla...
Què tens per explicar cada sembla... dia? És que no sé què explicaríem.
Bueno.
Una banalitat. Em sembla molt trist que la gent arribi a pensar... No cal que m'informi de res, perquè fent el numeret aquest ja guanyo calés.
Però això ja passava abans, no? És a dir, sí? Tenim un fenomen molt recent abans que és el dels famosos a la tele. Que d'alguna manera és el mateix, no? És a dir, sí. Hi ha gent que volia ser famosa. Diu, famosa fent què? Diu, no, sortir per la tele i ja està. Això, els programes aquests de Los Grandes Hermanos... Sí. I,
ja, bueno,
no, tot
ja.
Això és
jo
una
és
mica...
Jo és que no he vist mai cap de Gran Hermano.
No
nosaltres
ho puc creure.
Estem acostumades als famosos que nosaltres coneixíem eren o perquè encantaven o actuaven, no eren actors, i llavors ens diu, canten... Però aquests famosos dels Gran Hermanos i tot això, jo ja m'he perdut. Jo vaig a la perruqueria, ara, sí. I miro les revistes i no conec a ningú.
Que penica,
no sí. Coneixem a ningú, ja. Perquè ja ni surten cantants, ni surten actors...
Ja ha canviat la premsa al cor, no? Molt, és a dir, perquè molt, efectivament abans eren els aristòcrates i...
Sortia el Camilo Sesto, jo què sé, sortia la, no sé, la Rocío Jurado, tota aquesta gent que coneixia, però ara...
Camilo Sesto. M'ha agradat molt el teu gran referent a la premsa al cor, era Camilo Sesto.
Perdona, era el gran referent a la premsa al cor... I a la vida.
Que sàpigues que algo de mi se está muriendo.
Ai, per favor. S'ha mort, pobret, ja, s'ha mort.
Pobret, eh? Pobret. El Camilo Sesto, era el Camilo Sesto, eh?
Quina cançó vols que et cantis del Camilo Sesto? Que me la sé totes.
De veritat? A mi m'agrada el Jesucristo Superstar.
Oh, canto això s'ha de saber.
La sé totes.
Jo era molt petit, eh? Era molt petit quan aquest senyor va fer el Jesucristo Superstar.
Sí. Sí, i tant. Sí? Jo la vaig fer un trosset de teatre al Sant Josep de Badalona, que ara està fotut. Vam fer un tros.
Oi, mira, algo de mi se está muriendo. El José, mira.
A tu risa y a tu ser.
Està emocionada.
Ara, Déu, ara em posaré a plorar.
Oh, t'has de posar els auriculars.
Mira.
Tenim el Joan, que és el nostre productor / becari, flipant, perquè jo crec que no sabia qui era Camilo Sesto.
No ho sabia.
Sí, ho sabia. Mira què deia el Camilo Sesto, mira. Val a dir que tenia un xorro de veu espectacular, aquest home,
Perdoneu, molt bé, cantava molt bé.
Aquest senyor
molt
feia
bé.
Un duo amb algú, no?
No.
Un duet amb algú?
Sí, no eren dos abans.
Jesucristo no. Superstar cantava amb l'Anglès Carrasco.
No, Camilo Sesto no. Camilo Sesto no.
Era Juan y Junior?
No, però
Juan y Junior eren uns altres.
Eren uns altres. Val. No? Jo és que no, en aquesta onda no hi era jo.
Molt bé. Escolteu-me, tornant al tema dels youtubers, que no sé com hem anat a parar el Camilo Sesto, però ja està bé això, resulta que hem trobat a una parella que són Net i Àvia, que són youtubers i tiktokers.
Oh, molt bé.
Què us sembla?
Molt bé, veus?
Sí, però que tenen un munt de seguidors. Mira, YouTube, 27.400 seguidors. I a TikTok, 6.200.000 seguidors.
Mare de Déu.
És moltíssim, no? Són el Christian i la Rosa. Què tal? Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Vostè és la Rosa, m'imagino.
Sí. Soy la Rosa.
Usted es Rosa. Tiene 80 años, vecina de Hospitalet, ¿verdad?
Sí.
Y un referente en las redes.
81. 80... Tengo 81 años.
¿Quién le está chivando de fondo?
No, yo al Cristian.
Ah, vale, vale, que tenemos ahí tenemos a la pareja artística, entonces, con nosotros ahora mismo.
Estem
els dos, sí. Estem molt bé. Escolta, em diuen que porteu 8 anys pujant continguts a les xarxes socials, no?
Sí, sí, senyor, t'han informat bé.
Molt bé, explica'ns una mica. Com entenen el seu èxit? Com s'arriba a tenir més de 6.200.000 seguidors?
Bueno, vaig començar jo sol, a fer vídeos.
Apropis una miqueta, Cristian, apropa't una miqueta al telèfon, perquè no t'escoltem bé.
Vaig començar jo sol fent vídeos.
Uh-huh.
I després vaig ficar la meva àvia i, bueno, tot el món deia, oi, que adorable que és, que bonica... I vam començar fent vídeos, fins que hem arribat aquí. Però a TikTok vam pujar molt ara amb el confinament.
Clar. Clar.
S'han descarregat molt l'aplicació i ara, doncs, és un èxit.
Escolta'm, i què feu en els vídeos vosaltres dos?
De tot, fem bromes, fem challenge, els vídeos així virals, veiem, la disfresso de tot.
Rosa, però què li fa al seu net?
El què?
Què te hago?
¿Qué me hace?
De todo, ¿no?
De todo.
Me parece que ha salido usted bailando.
De todo.
Pero, ¿es verdad que se ha montado en una tirolina incluso?
Sí.
¿Sí?
Sí, ya lo creo.
¿Qué más has hecho?
Los tirolines y el coche de carrera. Me choqué con la frentada. Porque puse el pie en el acelerador.
¿Sí?
En lugar de ponerlo donde tengo que sujetarlo.
Anda.
Ya me fui de frente.
Vaya, ¿y si había conducido alguna vez usted o no?
No.
O sea, era su primera vez en un volante.
Sí.
Vale. Oiga, tengo la sensación de que usted se lo está pasando bomba.
¿Se lo estás pasando bomba o no? Ja t'ha contestat.
Ja ho escolto, ja ho escolto. Escolta'm, 6.200.000 persones és molta gent. La pregunta és, d'alguna manera, les marques s'interessen, Cristian, amb vosaltres per ajudar-vos, patrocinar-vos, no ho sé, alguna cosa?
Sí, tenim moltes marques amb les que hem participat ja, també molts mitjans que ens truqueu. Jo crec que som els influencers que hem sortit a tots els mitjans.
Home.
He fet ja, amb la vostra, 52 entrevistes, ja.
Caram. Els hi voleu fer alguna pregunta, Anna, per exemple?
Bueno, jo una pregunta no, però felicitar la iaia per tenir aquest net que li fa fer totes aquestes ja, coses, ja. Perquè és que, de veritat, això sí que ho trobo divertit. De youtuber, de professional, no, però això sí que ho faríem, també, nosaltres. Jo almenys sí que ho faria, amb un net o amb un fill, que s'ho deu passar bomba la teva iaia, eh? Moltes felicitats als dos.
Hola. Tracto, si voleu.
Encara us convidaran.
Ah, doncs mira,
encara us convidaran i us faran un vídeo.
Quan vulgui, tu.
Escolta'm, jo vull dir-li a la senyora Rosa que jo vull ser com ella, d'aquí uns anys que em falten, poquets, sí. Però seré com ella. Intentaré fer exactament ser tan feliç com ella sembla que és. Vull dir que la felicito, també.
Sí, gràcies, cariño.
No, tu les tens totes, Rosa.
Rosa, una cosa, de las mil cosas que le hace hacer su nieto, porque ha subido hasta en helicóptero, tengo entendido, ¿no? ¿Qué es lo que más le ha gustado?
También, pero lo que pasa es que estaba estropeado y no me he tirado. No,
eso era para tirar el hombre.
¿En el helicóptero?
Era para dar una vuelta.
Ah, ¿sabes? Claro.
¿Cuál es lo que más te ha gustado esto que haces tú?
Ay. Pues todo.
El caballo, el barco...
Hombre, el caballo, claro que me gusta, me gustó.
Pero, o sea, lo que yo entiendo es que usted está haciendo con 80 años... Está parlant, perdón. Ah, no. Ahora sí. Digo, Rosa, ¿está haciendo usted con 80 años cosas que no había hecho en la vida?
No.
Pues sí.
¿Lo habías hecho esto en la vida? No.
O sea, que se lo está pasando mejor que nunca, ¿no?
En la vida, pues, he estado trabajando y no he sido... Pero cuando mi nieto se ha liado conmigo, pues fíjate, feliz.
Pues feliz, claro. Pues llevas con el nieto, pues encantada de la vida, ¿no?
Pues muchas felicidades al nieto y a la abuela.
Muy bien, felicidades a todos.
Gracias, cariño.
Bueno, luego yo tengo TikTok, pero yo soy consumidor de TikTok. Entonces, luego les voy a buscar y me voy a ver todos sus vídeos. Rosa, ¿cuál me recomienda?
¿Qué vídeo le recomiendas? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver todo.
En todo.
Vale, pues luego la veo en todos, ¿vale?
A la gent li agrada quan la disfresso. Quan està disfressada, la gent es torna boja.
Sí, eh? Quina edat tens tu, Cristian?
Va ser ja a mi, així també.
Escolta, quina edat tens tu, Cristian?
Jo 30.
30. S'arriba a guanyar la vida un d'aquesta manera o no?
Bueno, jo treballo de periodista com tu.
Ah.
Però no, això és un complement. És que jo volia estudiar periodisme, però no em va arribar la nota de tall.
Ja.
I vaig fer una altra carrera, però mentre em vaig obrir les xarxes socials per fer una mica com si jo fos un presentador. I aleshores és quan vaig ficar la meva àvia i, bueno, doncs, a poc a poc això va fer el boom i mira.
Que bé, no?
I això sí que és veritat que m'ha servit també per donar-me a conèixer, eh?
No, no, és evident, és evident.
Ens ho passem bomba, doncs, a més. Mira.
Clar que sí, està molt bé, està molt bé. Cristian, Rosa, un plaer haver-vos tingut avui al nostre programa. Moltes gràcies.
Gràcies, cariño.
Gràcies. Hasta luego. Adiós. Què dius? Espera, què dius, Anna?
Dic que això sí que ho faria jo, això de aquestes coses amb els nets o amb els fills, o amb això, és un divertiment,
home,
també.
Hi ha una cosa que és evident.
I aquesta senyora coses que no passant, havia fet mai. Clar,
no?
Que sí.
Però a part que no té cap tipus de problema en fer tot el que no ha fet a la seva vida, ni molta gent no ho farem, no? Vull dir, pujar a cavall, pujar amb helicòpter, anar amb això, una senyora de 80 anys...
Però mira, això és meravellós, perquè
home,
efectivament hi ha molta gent amb 80 anys que, com la senyora Rosa, ha hagut de passar-se tota la vida o amb els nanos, o amb la família, o amb la feina, o... i que no ha tingut temps de disfrutar, perquè també, efectivament, el seu jovent a aquella edat era una altra cosa. I segons on va néixer, doncs encara més, no?
Sí.
Que quan arribi aquesta edat tingui aquestes ganes de fer.
Exacte, i aquesta... això és lo meravellós. És meravellós.
Sí, no?
Que no dugui prejudicis a sobre. Hombre, a esta edat, no, jo... No, va, som-hi. Som-hi i gaudim.
Molt bé, està clar. Està clar. Escolteu-me, temes que... Ara canvio de tema. Bueno, no us decidiu de ser youtubers. Si voleu, obrim un canal de TikTok.
Això del TikTok encara ho entenc menys, perquè això del TikTok no és aquella cosa que dura molt poc.
Sí, són vídeos curts.
Són vídeos curts.
Però ells fan això, eh?
És una aplicació que t'has de baixar, també.
Sí, és una aplicació que et baixes, doncs, com el Facebook o l'Instagram
I penges coses, però que duren res. O sigui, de vegades haig de tornar a passar 40 vegades per mirar a veure si entenc alguna cosa.
De vegades he de tornar a passar 40 vegades... significa que tu tens TikTok.
Bueno, em surt per aquí aquestes coses, a veure. Igual com el meu home diu, ho has penjat, potser m'ho ha posat ell, no ho sé.
El núvol, no? Tornem al començament del núvol, no? Sí. Està molt bé. Escolta'm, avui hem parlat d'una cosa que a mi, de veritat, em fa cosa. Linda Evangelista, sabeu? La model guapíssima, absurdament guapíssima, i tant, denunciava aquesta setmana que li han fet una desfeta amb tema, no cirurgia estètica, perquè era un tractament, però una cosa... Però, en fi, que està irreconeixible. Les persones aquestes que d'alguna manera no volen, i sobretot perquè són esclaves de la seva imatge, no? Que han viscut tota la vida sent persones molt guapes i que acaben caient en el tema de la cirurgia estètica no d'una manera normal, diguem, sinó exageradament, és dur aquest tema, no?
Molt dur, per mi. Per mi crec que bueno, una persona que ha viscut, com tu deies, de la seva físic, i que a més a tothom els hi agradava, perquè pots tenir un físic que no li agradi a ningú i a tu t'encanti, no?
Clar.
Però, i que t'hagi de passar això, bueno, ha de ser horrorós quan la teva vida se'n va a orris, no? Perquè tu deus haver pagat uns diners, et pensaves que continuaria sent jove, això també, déu-n'hi-do. Un tema molt... molt difícil de portar, eh?
I el més ara... gran, no?
Exacte. Jo, amb la meva edat, ell encara és molt jove, rumies moltes coses d'aquestes, eh? Vull dir, que eres una persona dinàmica i tal, i després veus que no pots pujar a l'escala de dos en dos, i això és mínim. Doncs aquesta gent que la seva vida és això, és ser guapo, ser estupendo, ser aplaudit, de cop i volta s'han de sentir fatal. Fatal. Vull dir... No tinc paraules per poder dir aquest sentiment de què? De perduts, no?
Sí,
bueno,
sí.
A part d'això, jo veig, per exemple, ara em ve al cap la Nicole Kidman.
Sí.
La Nicole Kidman, és horrorós el que s'ha fet aquella dona a la cara. Yeah, és que tu veus les pel·lícules d'elles d'abans i les d'ara i no tenia expressió a la cara. I la Meg Ryan, que era tan guapa, tan
pobreta,
guapa...
Eh?
Jo la trobava guapíssima, la Meg Ryan.
Jo també.
I ara també no té com expressió la cara i penses... No és una cosa, un problema psicològic, això?
Oh, i tant, s'ho han
perquè,
de passar
clar,
fatal.
No sé, jo és que no ho sé.
Probablement també perquè vivim... És aquella cosa de l'estètica que la tenim mal entesa. Perquè hi ha un moment... O sigui, sincerament, anem a ser honestos. Jo no sé, ni m'interessa la de que teniu vosaltres dues. Però esteu estupendes.
Gràcies.
No, però ho dic de debò. Ho dic molt de veritat. Són dues senyores cuidades, guapes, que s'arreglen...
Perquè no ho sàpiga, portem mascareta, eh?
Sí,
el senyor no ho veu tot, no
ho
veu tot,
aquest senyor. Ulls, només ens veu els ulls, eh?
No és veritat, perquè de tant en tant us traieu la mascareta per veure, jo m'hi fixo en tot.
Val,
entens? No, el que vull dir és que la bellesa està en cada moment de la vida.
Està en l'interior.
No, i a l'exterior també. I a l'exterior també, perquè a vegades un determinat tipus d'estirament, el que deies tu, és a dir, aquestes senyores que posaves tu com a exemple, jo crec que serien molt més guapes.
Tal qual.
Tal qual, que no pas amb aquella cosa estirada que pràcticament treus la possibilitat del gest d'aquella cara, no? I això és molt complicat, no?
Molt complicat, sí.
No ho sé.
Mira, quina diferència.
Estàs estupenda.
Mira, la Carmen Sevilla fa això, eh?
Mira quina diferència. És algo que els oients no saben el que vol dir. S'ha estirat el coll una mica per darrere.
Com feia la Carmen Sevilla, que es posava el celo.
S'estirava el coll així cap enrere i es posava aquí darrere un celo o una tirita.
A mi m'encantava... Una pinça, em van dir.
Una pinça.
A mi m'encantava la Carmen Sevilla.
I tant.
El Telecupó, no us en recordeu del
Telecupó? Fantàstic. Era genial.
Sí, senyor.
Escolta'm, si a ell era Camilo Sesto, a tu, Àngels, què? Qui t'agradava?
No, no. A veure, és que jo, a la meva joventut,
sí,
tenia un germà amb 14 anys, un germà que estava avançat en el temps i amb tot. Per tant, jo escoltava el Leonard Cohen, l'Edith Piaf...
A tu jugaves a un altre nivell.
No, però
era una altra liga, eh? Jo era la cosa...
Perquè llavors, clar, el meu germà, vulguis o no, et va anar donant una influència amb criteri, equivocat o no.
No, home, no.
Però vull dir que això, llavors jo els Camilo Sestos i aquesta gent, bueno, sentien a la ràdio, però no eren els meus fans.
Ja.
Mira, i així va.
Ella, el Leonard
Cohen. Mira, millor tu.
Veus? Hem
començat... Menys competència.
Mira, el Leonard Cohen. És l'Aleluia.
Bueno, tota aquella gent francesa,
sí, Edith Piaf, Mustaki,
tota aquesta gent.
Caram, quina balles.
Bueno, escolta'm. Vaig tenir la sort de tenir un germà molt avançat en el temps, molt intel·ligent, molt fantàstic.
Que guai, no?
Sí, molt bé, molt bé.
Que bé poder dir això, no? Això
sí, és un orgull per mi, vull dir...
No, és evident. Camilo Sesto i algú més...
Home, a mi... No, a veure...
Tu has dit Camilo Sesto i a mi venia perquè... la Rocío Jurado.
No, a veure, jo em referia que la Rocío Jurado. No? No, però a mi m'agradava el Camilo Sesto. Això és una cosa que jo tinc una amiga que és de la meva edat.
Sí.
I diu, és que tu no has tingut mai vergonya de dir que t'agradava el Camilo Sesto.
Oh,
dic,
que no, no has de tenir vergonya.
Jo no he tingut mai vergonya d'això, perquè a mi m'han agradat els Beatles molt, també el Leonard Cohen. Tota aquesta gent m'han agradat molt, però el Camilo Sesto... Era una cosa que jo, des de que tenia 13 o 14 anys, m'ha agradat sempre.
Clar.
I d'això. Però, per exemple, els Beatles, quan jo vaig descobrir els Beatles, vaig descobrir un món, també.
Sí. Jo amb els Beatles tinc un problema. Que he treballat molts anys a la ràdio i vaig haver-los de posar tant...
Tant, i et vas avorrir.
Ai...
Ai, tant que m'agraden a mi.
Perdona,
i després era l'època aquella del Serrat, del Lluís Llach...
Això era una altra cosa. Que hem d'acabar, que aquest programa acabi 58.
Oi, per favor,
queixarem a l'administració.
A la central i a la de tot arreu. Gràcies, Àngels, Anna.
Guapo.
Senyores, senyors, demà tornem. Fins aleshores, que acabin de passar un molt bon dimarts. De seguida, la Diana Silva i el Punt i Seguit.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
El nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els...
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet, no. A les 8 començarem puntuals, coses de la ràdio.
Camins.
Els vespres a Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Si vols estar al dia en salut... T'esperem a Temps de Benestar.
els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia i els dissabtes també d'un quart de nou a nou del vespre. Recorda, Temps de Benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.